Thank you. Com cada dissabte, comencem l'hora del vermut. Avui és un dissabte una miqueta gris, una miqueta plujós, però diuen que fa falta la pluja, o sigui que ens tindrem que conformar i fer els calçots o la carn a la brasa a cobert. Com ara ens presentarem, jo sabeu que sóc la Dolors Cruells i comencem aquest programa d'aquesta setmana. Tenim el Miquel Jardí a la meva dreta.
Hola, bon dia.
La Rosa Gairal a la meva esquerra.
Bon dia, bon dia.
I tenim avui uns convidats molt especials. En Gaspar.
Gràcies, bon dia a tothom.
Bon dia. En Josep.
Gràcies.
Bon dia. El Jordi Perelló.
Hola, bon dia.
I el Josep Maria Cots. I ara descobrirem que aquesta taula tan ben acompanyats és perquè és el 90 aniversari de la cooperativa. I llavors hem decidit avui parlar, fer un especial sobre el tema de la cooperativa. Però abans, aquí los tres mosqueteros, la Rosa, el Miquel i jo, us farem un primer apunt de les notícies que pensàvem que eren importants de comentar. El Miquel avui ens porta una nova secció, que jo començaria amb aquesta, que és bueno, presenta'ns-ho tu, Miquel.
Sí, la programació de pel·lícules que hi ha a la televisió.
Molt bé. Així estarem a la guai, sabrem quins consells ens dona i podrem disfrutar de la televisió amb una mica de criteri i d'informació.
Bueno, això del criteri, això és un gust molt personal, eh? Vull dir que...
Bueno, però... Digue'ns, va... Comencem, bueno, o què, us sembla?
Sí,
o...
sí, sí.
La Rosa tenia alguna cosa de dins? Amb...
No, res especial.
Avui res especial? Tenim una setmana tranquil·la?
Bueno, hem tingut una... tranquil·la no la setmana, però bé, no. Però vull dir...
Hem tingut una setmana molt mogudeta. A tot arreu, amb tot el tema aquest de Bolònia, els estudiants, els Mossos i tal. Però bueno, hem decidit que aquest cap de setmana de pluges, de que comença a canviar el temps, però que hem tingut solet i tal... hem decidit de començar amb bones ganes. Jo tinc un assumpte pendent, que no hi ha manera, o sigui, sempre cada setmana que vull fer-ho se'm desfà, o sigui, no sé el que és això, deu ser el destí, que em condena al silenci absolut, que és que vull parlar de la residència dels avis. Des de la perspectiva, us ho dic i ho anuncio, la setmana següent serà... des de la perspectiva de qui vaig tenir el meu pare durant 4 mesos, que jo abans de construir-se la residència aquí en aquests micros vaig ser molt crítica, inclús va haver-hi un moment que em van dir que fes el favor de callar gent del poble perquè semblava que anava en contra del poble, i la meva experiència de personal sanitari, que he sigut infermera durant molts anys de la meva vida i que en el fons ho seguiré sent encara que no exerceixi, i els criteris que tinc sobre el tema dels serveis socials, però després afegint-hi l'experiència personal viscuda durant 4 mesos que va ser molt dura, penso que m'agradaria poder tocar un tema tan essencial com és la cura dels nostres avis a Falset. Però ho deixarem per una altra setmana. O sigui, per a aquella gent que els havia dit que en parlaria, pues, la siguiente setmana serà. Hablaremos del gobierno, que deien el típico. I d'això. Pues dono pas al Miquel, que ens orientarà amb una miqueta de
sí, notícia. Orientaré perquè he dit que això és un gust molt personal, però bueno. El que passa que això ho he tornat a fer perquè he trobat molta gent pel carrer que m'ha dit, escolta, per què no parles una miqueta de cinema? I dic, bueno, ho intentaré. I llavors també m'agradaria que dintre aquesta secció, avui potser anem molt apretat de temps perquè el 90 aniversari de la cooperativa Falset Marçà, doncs potser ho deixarem per una altra setmana, però m'agradaria molt que la gent truqués i digués quina és la pel·lícula de la seva vida i per què.
Molt bé.
I llavors, doncs, comentar una mica.
Em sembla una bona idea.
I avui, com que el temps apremia, que diuen els castellans, doncs comencem ja. Algunes d'aquestes pel·lícules estan en TDT, per tant, la gent que no tingui TDT... com per exemple el canal 8 Televisió, doncs no les podrà veure. Però bueno, he fet una recopilació del que he cregut més interessant. Avui mateix, a les 10 de la nit, a 8 Televisió, fan Amadeus, de l'any 1984, i dura 173 minuts, pràcticament 3 hores. El director és el Milos Forman i els intèrprets són el Tom Hulce i el Murray Abraham. És la història del Wolfram Amadeus Mozart, que és la història del genial compositor... i els cels diabòlics del seu col·lega de l'època, que era Antonio Salieri. Va guanyar 8 Oscars, entre ells la millor pel·lícula, la millor direcció i el millor actor, que va ser el Murray la Murray Abraham. Val la pena perquè és una gran pel·lícula.
Molt bé. Prenem nota.
Sí. Avui a les 10 a 8 Televisió. I demà, dia 29, a les 16:25 a TV3, no és una pel·lícula perquè és una minissèrie, però val la pena, veure-la perquè s'ha fet amb molta cura. És la història del papa Joan Pau II i dura 180 minuts. És una minissèrie que la fan seguida. La intèrpreta és el John Boy, que és el pare de la famosíssima Angelina Jolie. I està dividida en dues parts. Primer és la infantesa a Cracòvia del papa Joan II i explica la història que volia ser actor i que tot això s'ho va desdir perquè va morir el seu pare i llavors va tornar, diguéssim, al seminari a acabar el que en principi no volia fer. I la segona part és la continuació des de l'ordenació papal fins a la seva mort.
Joan Pau II és el que va viure, perquè va haver-hi el primer que va morir.
El Joan Pau I va estar, no sé si 3 o 4 mesos només.
Menys, no sí. Et sembla?
No tant. És el gran misteri de la Iglesia Catòlica, sí, el Joan Pau I.
I tant misteri.
Uns diuen si va morir envenenat o... Bueno, aquesta és la història de l'últim papa que hem tingut abans... Sí.
De abans que el que hi ha ara,
sí, sí.
El Wojtyla. No?
Sí. Sí, el Wojtyla, això mateix. Era un papa polac. El diumenge a TV3... Però això fan a les 2:25 de la matinada, vull dir que... El que la pugui bueno, gravar...
Pugui gravar, acostumem a dormir.
O qui tingui insomni...
Sí, això, o sigui, que això és demà. Demà fan a les 16:25 la que he dit del papa, Joan Pau II, i a la nit a les 3:25... 2:25, perdona. Pícnic, que és de l'any 1956, dura 112 minuts, i el seu director és Joshua Logan. Els intèrprets van ser el William Holden i la Kim Novak.
Molt maca.
Ai, sí. Adéu, aquesta me'n recordo, molt maca. Molt
aquesta
bonica.
Pel·lícula pues, va ser el que va decidir que la Kim Novak passés a ser un sex símbol, sobretot per l'escena de baixar les escales.
Vale, això no
ha passat
recordo.
Com un icono de la història del cinema.
La tindrem que gravar.
Però només va tindre dos Oscars menors. El muntatge i la direcció artística.
Bueno, aquestes
de
coses
modes, passen. És un clàssic del cinema. El senyor Gaspar fer...
L'ha vist 4 vegades, diu.
Avui, al 33, fan una pel·lícula molt maca.
Sí?
D'argument bo. Ara...
No saps el títol?
No em recordo el títol, però ho acabo de llegir i porta una bona... Una
no, però
bona
com que de pindi que has vist que fes així, no, que no estic massa d'acord.
Una pel·lícula molt maca, molt maca, al
33.
Ahir a la 3 vam fer una pel·lícula molt maca.
El dimarts, dia 31, també TV3, a les 18:15, són uns horaris per gravar, perquè fan Clute, que és de l'any 1971, dura 114 minuts, i el director és l'Alan J. Pakula. La intèrprete és la Jan Fonda, que era molt jove i va guanyar el seu primer Oscar. I el segon intèrprete és el Donald Sutherland.
Ah, Clute.
Sí, Clute.
Oh.
Clute, sí, és una gran pel·lícula, també.
És una gran pel·lícula. Us la recomano.
Va ser un thriller de gran èxit al seu moment.
D'un tema molt actual.
Però és de l'any 1971.
Sí,
eh?
Un tema molt actual de roba interior bruta.
La Jane Fonda fa un paper de prostituta que col·labora amb un policia.
I el policia, doncs porta els calçotets bruts
fins aquí
i malalts.
Fins aquí no puedo leer más.
Vale.
Sí, no? El dimecres, 1 d'abril, a les 10 de la nit, a 8 TV... Mucho ruido y pocas nueces, que dura 90 minuts. Aquest també és un clàssic, és del Kenneth Branagh, i la interpreta ell mateix, el Kenneth Branagh, i l'Emma Thompson, i el Michael Keaton, però és del 1993. Dura 90 minuts, i això és una comèdia que va ser escrita pel William Shakespeare sobre una intriga amorosa.
Ah, molt bé.
Està molt ben interpretada, sobretot molt ben interpretada, la fotografia és molt bonica i està molt ben ambientada a l'època shakespeariana. I per acabar, el divendres 3 d'abril, a les 22, també a 8 Televisió, o sigui, el que no tingui... A 8 Televisió fan molt bones pel·lícules.
Recomanem que us aneu adaptant a la TDT, perquè ens agradi o no ens agradi,
sí.
Això de la TDT.
Aquesta setmana, a les 18:30, cada dia fan una super pel·lícula.
Sí, cada dia.
Aquesta setmana.
Sí, sí, fan molts clàssics, sí. Doncs aquí a les 10 de la nit, a 8 TV, fan La soca del 1948, que només dura 80 minuts, i és del Alfred Hitchcock i està interpretada pel James Stewart. Aquesta pel·lícula és l'única pel·lícula que es va rodar d'aquesta manera al món i fins ara no ho ha fet ningú més. Vull dir, el Hitchcock va prescindir totalment del muntatge. Sabeu que una de les feines més importants que acaba la pel·lícula és muntar la pel·lícula, perquè si es roden escenes barrejades, depèn del lloc on està en aquell moment, per no traslladar trastes amunt i avall i actors d'amunt i avall, doncs aquest home va fer 8 únics planos i cada plano era un rotllo sencer, que una pel·lícula constava de 8 rotllos. O sigui, un plano, un rotllo seguit. Això és, bueno, una bestiesa, però amb ell va sortir molt bé. Això és molt difícil de fer. I va passar a la història per això, perquè és que no ho ha fet ningú cap més director més, eh? I l'argument també molt increïble per la seva època, 1948, parla de dos homosexuals que decideixen assassinar a un amic només com a simple exercici intel·lectual, o sigui, per demostrar que ells, si volen, poden fer un crim perfecte.
Ostres.
I clar, l'any... El que passa és que la pel·lícula, clar, quan se va estrenar a Espanya no eren dos amics homosexuals.
Ja.
Se va canviar un bon tros de l'argument per evitar...
Això de
l'homogambo, no?
Exacte, la censura ja sabem el que representava.
I això, doncs, és el que he seleccionat al meu gust personal de la televisió de la pròxima setmana.
Doncs pues prenem nota.
Sí, i quan a sèries més vistes, de tota la setmana, hi ha el CSI que el fan a Telecinc i el House que el fan al 4.
Són les sèries més vistes?
Sí, són les sèries
Però a nivell estatal, no a nivell de Catalunya.
Bueno, sí. El House també a nivell de Catalunya bastant. I el CSI a nivell de Catalunya també bastant.
Molt però el vent del Pla...
Passa pel damunt.
Passa pel damunt, sí. El vent del Pla.
Sí,
bueno, i del cor de la ciutat també.
Sí, també.
Ara n'han estrenat una de sèrie nova catalana.
Infidels.
Com se diu?
Infidels. Sí,
no la vaig veure, la veritat.
La vaig veure un tros i la veritat és que em va semblar que podia ser simpàtica.
Van comptar els petons. I van haver 30 petons cargolats.
Ah, sí?
Jo no els vaig comptar.
El senyor Gaspar fa de censor, eh? Sí.
Com que tinc tot el temps del món, jo... Dino, faig la migdiada mentre es donen notícies que no val la pena escoltar-les. No. I llavors me desperto i veig el cor de la ciutat, que està molt embolicat.
I tant, també.
I jo no l'he vist aquestes dues setmanes.
Sí. És el que passa amb les sèries que s'allarguen molt. Eh?
I han acabat, cada dia m'agrada molt, el club.
El club.
I el club van comentar i van entretindre a comptar els petons. I es van classificar. N'hi ha 10 de petó. N'hi ha 15 de relliscade i n'hi ha de tornillo.
Bueno.
Jo, aquesta sèrie no em va causar bona impressió.
A mi sí.
No em va causar bona
impressió. A mi em va donar la sensació que pot tirar molt d'així.
De carn. De carn.
Per això es diu Infidels.
Tremenda, tremenda.
El títol de l'altre, no?
Però ahir, a la pel·lícula que van fer, que us dic que em va agradar molt, i treballava a la Mercè San Pietro, que feia de mestre, que havia estat un any per mals tractes dels alumnes de baixa, i quan torna a ingressar se torna a trobar amb la mala educació i la violència a la sala, a col·legi, que és el que jo sempre us dic, cultura i disciplina, i no és perquè no us estimem els fills. Sense cultura i disciplina no fareu res de res en aquest món.
Bueno.
Això la Rosa, fa molt temps que ho pregona.
Jo pregono, però no em fan cas tampoc. Sí. Com a ell que tampoc li faig cas.
Bueno, jo per acabar aquesta secció, sí. Només vull dir que m'agradaria molt, aquesta setmana dic que anem molt justos de temps, però a partir de la pròxima setmana m'agradaria molt que la gent truqués i que ens digués doncs, quina és la pel·lícula de la seva vida i per què.
Molt
seria molt bonic també.
Miquel, quina és la pel·lícula de la teva vida?
La de la meva?
Sí.
Home, jo t'ho diré de seguida.
Ben-Hur. Jo, la que em va deixar un gran record és del Gregori Peck.
Quina?
Que feia de capellà. Ara no recordo.
Se diu, sí,
el que va guanyar l'Òscar del Gregori Peck era Matar un ruiseñor.
Aquesta és fantàstica.
Sí, que és la defensa
però
del
hi ha una altra que fa de capellà i ara no em recordo el nom.
Una pel·lícula de Gregori Peck que feia de capellà. Ara...
És,
no ho recordo mai.
És una superproducció i per mi, el Gregori Peck és un número 1 pel damunt de tots. N'hi ha de molt guapos, però que hagin tret tots els personatges que ell ha fet, només n'hi ha un que l'iguala, que és l'Antoni Quim.
Sí, i el Charlton Heston també és un
dels... No, el Charlton Heston ja ha fet massa teatre. I ha fet massa volum.
Veus com hi ha
opinions contrarios? Bueno, passem a la cooperativa, va, si no tindrem temps.
De totes maneres, aquesta és una secció que encetem, que ens pensarem un premi per la persona que ens truqui i per la pròxima...
Però la intenció és que truqui molta gent, no una persona.
La intenció és que truqui molta gent i que ens diguin quina ha sigut la pel·lícula de la seva vida. Jo m'ho tinc acabar de pensar, perquè igual que tinc diverses, tinc que pensar quina realment ha sigut la pel·lícula de la meva vida.
A nivell de crítica mundial, la majoria dels crítics, o sigui, el 90% opina que la millor pel·lícula de la història del cinema va ser Ciudadano Kane.
No, però una cosa és la millor pel·lícula, l'altra cosa és la pel·lícula de la teva vida, que ha significat per al que sigui alguna
cosa. Sí, a vegades la pel·lícula de la teva vida no vol dir que sigui la més bona, sinó perquè la vas veure en unes circumstàncies especials i perquè se't va quedar gravada per el
que fos. Que a vegades quan la veus al cap dels anys dius, i ara per què?
O sigui... Jo el meu record feia la mili, van estrenar que el viento se llevó.
Carai!
I el vaig anar a veure al Cine Fèmina, em va costar 3 i mitja.
Molt bé.
3 pessetes, 50
i 50 cèntims.
Bueno. I aquella pel·lícula, el que el viento se llevó, de moment no he vist de 13 a 14 vegades.
Molt bé.
Home, és una de les grans pel·lícules de la història del cinema.
Com a muntatge, fantàstica.
I és molt vella, és de l'any 34, si no recordo malament.
De l'any 39, i el color i tot el muntatge doncs no s'ha superat. Fet a l'any 39.
Vale. Bueno, doncs ja aneu pensant, aneu rumiant, i la setmana que ve ens truqueu i ens dieu...
Ho farem una mica més tranquil la setmana que ve el programa.
I serà, exacte, i serà la pel·lícula, o sigui, ens truqueu i ens dieu quina és la pel·lícula de la vostra vida.
Dieu el número de telèfon,
de telèfon?
830044 i 83 1135, amb el 977 al davant.
I ens recordeu-se que tenim la botella de vermut per la primera persona que ens truqui. Doncs pues ara donem pas al Josep Maria Cots perquè ens expliqui... Ens expliqui una miqueta com es presenta i ens faci ens ajudi a entrevistar a la història de lo que és la cooperativa de Falset, o sigui, perquè realment és un espai emblemàtic, o sigui, que s'hi ha fet als 90 anys i amb molta història personal, humana i de qualitat i del vi, clar, i tot el que té a veure amb el vi. Josep Maria, si ens fas així...
Sí, bueno, mira, som-hi. Potser m'heu donat peu a començar amb un argument de pel·lícula, no? Perquè el cap sistema aquí és per voler muntar una pel·lícula i en aquest cas se tracta de recopilar imatges per posar-les en un plano, filmar-les, ensenyar-les i la pel·lícula de la cooperativa. Però per això abans voldria que escolteu això per situar l'acció i escolteu aquesta falca que en certa manera us parla de l'inici del celler, no de la cooperativa que va ser el 1917, per tant encara falten uns anys, però sí dels 90 anys de l'inici del celler. Escolteu aquesta falca.
6 de març de 1919, Teatre de l'Artesana. Es reuneixen en Assemblea General Extraordinària els socis del Sindicat Agrícola de Falset. En l'acte d'aquella sessió s'hi llegeix.
S'ha celebrat Assemblea General Extraordinària i s'ha aprovat per aclamació la Constitució de la secció Celler Cooperatiu i l'Estatut que l'ha de regir.
Aquest fou el primer pas per a la construcció del Celler Cooperatiu de Falset.
D'això ara en fa 90 anys i volen recordar-ho. Per això us demanem que busqueu a casa vostra documents, impresos o fotografies tant dels sindicats de Falset i Marçà com de la vida rural d'aleshores.
Fes-nos-ho arribar a les oficines de la cooperativa tant de Marçà com de Falset. En farem una còpia i us la retornarem a l'endemà. A més, us obsequiarem amb una ampolla de vi.
Amb la col·laboració dels ajuntaments de Falset i Marçà, l'Arxiu Comarcal del Priorat i Ràdio Falset.
Bueno, doncs aquest seria l'inici del que és el celler, però ara sí, com va dir la Dolors, anem a presentar, ja ho has fet d'una forma o altra, les persones que estan aquí, el Josep Marqués, ell va ser president de la cooperativa ja fa uns quants anyets, el Gaspar, ja el coneixem tots.
Pellejà Montaner.
Gaspar Pellejà Montaner. Com he dit que digui el padrí? L'avi?
L'avi Valero, el Pere Valero. Ui. Era el pare de la meva mare, va ser dels fundadors. Me sembla que tenia pel davall del 10, el número, entre el 7 i el 8 de soci. I va ser dels que va picar a fer els solaments.
Bueno, això va començar amb un 6 de març, simplement van decidir construir el celler i més endavant, precisament abans d'ahir va fer 90 anys, que quan acabat ho sentirem, van decidir ja formar la comissió que se n'encarregaria de les obres. Bueno, també us vull presentar un company que coneixeu, company avui no està com a Ràdio, sinó company de la Junta, el Jordi Perelló.
Avui que hi ha una mica els temes.
Sí. Bueno, doncs ja ho faré. Però bé, mentre anem fent una mica de caliu i anem parlant, per animar-vos a trucar, us voldríem fer una pregunta. Cada cul que es truqui tindrà una ampolla de vi. Pot triar entre un castell de Falset i un ètim sirà. Per exemple...
Ja, llàstima que no hi siguem.
Si algú sap el que vaig a preguntar, que truqui i podrà triar l'ampolla de vi.
Aviam, Rosa, repeteix els telèfons, va.
5 estrelles avui, de vi.
5 estrelles de vi, 830044 i 831135.
I aquí va la pregunta.
Escolteu la pregunta i truqueu, sisplau.
Ja fa uns quants anyets, mentre era ministre d'Informació i Turisme don Manuel Fraga Iribarne, hi va haver un acte insòlid a l'interior del celler. Algú recorda què va ser? Bé, mentre algú recordeu, pregunteu als veïns i, o feu la trucada, nosaltres ja anem a parlar més en concret del tema. Josep, se'n recorda quan va ser president, en quins anys més o menys, quin ambient hi havia llavors, com estava la pagesia, com estava la viticultura?
Suposo que devia estar millor que ara, el meu pis de la terra.
Sí.
Jo, personalment, parlant de la manera de viure, te diré que jo no era pagès, no era propietari. Aleshores, jo era mitjer de les terres, tant del meu sogre com de la meva mare. O sigui que tenia el 60%, no el mitjer, parcel·lari. I vivíem. Tenint en compte una cosa, que érem nou de família. I vivíem. Teníem fetills. Jo no sé, potser puc dir que la paraula que diu apreta, però no ho feia. Em van apretar, però em vam sortir. Ara, difícilment, bueno, podríem sortint. Quan la mare va morir, i el meu sogre també, i vam tindre tota la terra, tinc el 100%, i una peixeta.
Bé, aquí m'ho diuen des del control que tenim una trucada. Endavant, si us plau.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, la pregunta que heu fet era el dia del turisme, el turista.
Ai, sí, bueno.
A veure, que em portava els casos. Torna a repetir, sisplau.
A veure, el dia del turista o del turisme, o alguna cosa així.
Sí.
És aquest, no?
Sí, i a l'interior del celler què es va fer?
A l'interior del celler se va fer una ballada d'un tipus, em penso que fos a l'esbar o alguna cosa així.
No era l'esbar en concret, però ja vas bé, ja.
I després va tocar un conjunt de Falset i la banda, podria ser.
A l'exterior vam tocar un conjunt, jo formava part dels tals, però a l'interior...
Exacte, no me'n recordo, que era molt jove, eh?
Sí.
Com és el teu nom?
Jordi Bru, fuster.
Jordi Bru. Bé, pensa en algo que no tenia res a veure en Catalunya, però que...
Que bueno. Ho han encertat quasi, eh? Ho han encertat, sí. Perquè em dic que s'havia fet extraordinari.
Sí, sí, vinga.
A veure, jo sé que es va fer com un tipus de ballades damunt de les tines.
Sí, senyor, vas bé.
Molt bé.
Però sé que llavors les vaig arreglar jo amb un pare, les tines, les tapes de dalt, se van tapar, sí, per poder fer aquesta ballada.
I no recordes que ballaven allí?
Jotes?
No.
Algo així...
Calent, vinga.
Jotes, potser sevillanes.
Ah, això mateix. Flamenco. Sevillanes i flamenco.
Sí, ara m'ha vingut que podria ser que fos flamenc. Sí,
sí, sí, això hi va ser, bueno, com un acte característic, no?
No sé, que es van tapar tots els tines del damunt.
Sí, sí.
Que van fer, bueno, preparades, sí. I a fora va tocar un conjunt a la nit, a fora.
Sí, sí, sí.
I tot el que és el camp de futbol se va equipar per fer aparcament per tot el pàrquing de tot allò.
Molt bé. Bé, doncs escolta, ja, què vols? Passa per la botiga de la cooperativa i et donaran a triar, si vols una ampolla de castell de Falset, o de vermut, o de timsirà, d'acord?
D'acord.
Vinga, gràcies per tu.
Bueno, doncs realment és recuperar la història, eh? O sigui, el dia del turista i ballada de flamenc a sobre les tines. Toma ja, tu.
Han tallat la paraula de...
Del Josep.
No.
Segueix, Josep.
Bueno, de què parlàvem? Bueno, de la manera que es viu avui dia,
sí.
De ni pensar-hi. Els meus fills tenen les terres que jo tenia, la sort tenen que no viuen de la terra, que si no ho tindrien d'abandonar-ho.
O sigui que avui difícil ho tenim,
precisament, no? Aquesta setmana el vam arribar i em va dir, diu, s'han abaixat algo més les avellanes, i ara anem prou barates, diu, ara van més barates, no s'ha abaixat un cèntim, ho sabràs, potser. No.
Bueno, Jordi, quan anaven les avellanes? Te'n recordes fins quants anyets i quan van ara?
Evidentment, l'agricultura dels anys, quan s'ha fundat la cooperativa, dels anys, l'any 19, 20, 50, no té absolutament res a veure amb l'actual, i és obvi, perquè... abans aquí a Falset molta gent vivia de l'agricultura, i avui els que vivim a l'agricultura i els que ens dediquem autònoms entre setmana en altres, com se diu vulgarment, es compten gairebé amb la palma dels dits, no? I per tant la cosa ha fet un canvi molt radical, i ells fins i tot ho poden, que són més veteranos, Gaspar i Josep, ho poden testificar, i no cal que ho testifiquin ells, que és una cosa que ho veu tothom, no?
El sindicat de Falset se va fundar per posar-hi los raïms, l'avellana i l'ametlla s'hi va començar a portar als anys 50 en amunt. Jo, del meu record, us puc dir que a l'any 39, el dia 10 de gener del 39, que el dia 12 va canviar la bandera a l'Ajuntament, però el dia 10 de l'any 39 al meu pare li van fer entregar les avellanes al sindicat perquè havien de marxar corrents, i li van fer entregar 40 sacs d'avellanes que llavors fèiem, i mos van negar la van entregar les avellanes.
Parlant de dir, se va fer el sindicat per portar el raïm, però hi havia una altra activitat que també es feia, més aviat era un servei, no, era un servei als socis, al pagès, i aquesta va una altra pregunta. O sigui que alerta, que anirem a fer una altra pregunta i qui la contesti tindrà una ampolla de vi. Durant molts anys, com a servei la cooperativa, al darrere del celler, a la plaça on avui van els tractors per abocar, durant l'estiu s'hi feia una activitat molt especial, com a servei als associats. Quina era? El que contesti tindrà una altra ampolla de vi. Gaspar, torni.
A mi m'agradaria preguntar en quin període van ser presidents.
Jo vaig ser l'any, 1965.
65. O sigui, l'any del Fragueiro i Barne era o no? No.
No.
Home, Fragueiro i Barne era aquella època.
Encara
hi és ara.
I jo ho vaig ser l'any 92.
L'any 92, molt bé.
9 mesos.
9 mesos, molt bé.
Com un embaràs, això va ser.
Va ser el començament en parlar amb el Josep Lluís Pérez per veure si començàvem a fer una miqueta de bon vi.
Ah,
que jo sóc partidari de que fer un bon granel al preu suficient per poder viure, perquè les coses han de tindre el seu preu pel qui les produeix i pel qui les consumeix, i voler apretar tant amb botelles de tantes mils ha fet perdre el beure vi, i ara es queden les botes plenes i no hi ha manera de buidar-les.
Aquí podríem... Podríem discrepar molt, debatre, perquè clar, el món està evolucionant molt, i a vegades hem de fer les coses no el que ens agradaria a nosaltres, sinó el que el mercat i el...
Bueno, però el que ell diu del vi granel, el sindicat veneu un excel·lent vi granel, no?
Sí,
el vi de bota, eh?
Hi ha mercat per tot, veiem.
I el vi blanc i el rosat és boníssim, jo...
El que sí que és evident que avui en dia vivia un món molt globalitzat. Avui en dia podem menjar cireres tot l'any. Abans era impensable menjar cireres tot l'any.
Sí.
I clar, i les coses...
Però jo us puc parlar amb molta experiència, que he fet 25 anys de recader i portava vi a granel amb 10 bodegues a Barcelona. I llavors se va donar amb un singosol i es va perdre tot.
Ara no es pot vendre el vi granel a Barcelona. Aviam, una trucada, endavant.
Sí, digui. Ah.
Hola, qui ets? Bon dia. Bona tarda.
Sóc la Montserrat Barceló.
Montserrat Barceló, aviam, digue'ns.
Montserrat Barceló, que al darrere del sindicat s'hi batia.
Exactament. Molt bé!
Vinga, anem
recollint la història de Falset.
Batre, per si algú no sap que els batre...
Si portava el gra, que era l'ordi i la cibada, sí. I allí, pues, amb una màquina que venia d'aquí baix a Tortosa, o de per aquí baix, sí. No sé d'on era, i ho batíem, perquè primer ho fèiem a l'era, nosaltres, però sí. Quan se va acabar les forces, vam anar a la màquina.
Molt bé.
Molt bé, doncs vinga, Montserrat, pues... prenem nom i podrà passar per la botiga a recollir l'ampolla que vulgui, d'acord?
Molt bé, gràcies.
Vale,
això del batre manual,
què és? Batre manual?
No, era no,
l'animal. Batre la palla.
Llogàvem una màquina de batre.
Sí, és el que ha dit la Montserrat.
Portàvem tot el que havíem segat i llavors ho batíem i preníem la palla
i menjàvem els animals
cap a casa.
Mentre...
El manual no és això, no. El manual és l'era, l'animal triturat.
No, però el que es feia detrás...
Hi ha una trucada que vol fer un comentari. Endavant.
Hola, bon dia, Dolors.
Hola, bon dia.
I Dolors presentes.
Hola, què tal?
Digues. Soc la Montse Rofes.
Hola, Montse.
A veure, és que jo... No... És un incís, no és per les preguntes aquestes, perquè jo sóc més jove, clar, i no res... Però jo recordo, i això me va quedar tan present, i no tenia més de 5 anys, és que era molt joveneta. Però recordo que a la plaça del davant del sindicat se van fer toros un any.
Ja m'ho has després la pregunta.
Oh!
Tens una ampolla de mi, perquè la pròxima pregunta és aquesta.
I el brillando.
Sí.
Arrossegant-lo toro, sí. Però és que jo era molt petita. I això m'ha quedat tan clavat, veure una corrida de toros davant de la plaça del sindicat, que és que això és algo serio que em va... I ara m'ha vingut... Però allò que...
Doncs Montse, t'has guanyat una botella de vi i ens has pres la pregunta.
Aquí no s'ha fet mai, no?
Sí, és la pròxima pregunta que volíem fer.
Ostres, oi, ho sento molt.
No, al contrari.
Bueno, el que vol dir que la memòria funciona, eh, Montse?
M'ha vingut a xiflar. Dic, ostres, jo li vaig veure una corrida de toros i jo era molt petita, eh?
Sí. Bé, Montse, tot això és amb l'intenció de que demanar a la gent que tingui fotografies de tot aquest entorn,
ja sigui
del celler, ja sigui de la vida rural de Falset, que estàs al tros fent un menjar, que estàs llaurant, que us porteu documents. Volem fer no només estrictament de la cooperativa, sinó de tot l'entorn rural de Falset i de Marçà.
Sí, molt bé.
Gràcies per tu. Vinga,
però és que m'ha vingut el toro, de repent. Vinga, gràcies a vosaltres. Adéu.
Gràcies.
Havíem de fer una pregunta sobre això, però la Montse ja no s'ha esguinçat.
No és un consens lluny, ha sigut casualitzat.
Ara, doncs, me'n recordo que es va fer la corrida de toros.
Sí, això vol dir que la cooperativa i tot el seu entorn ha format i forma part, vull dir, a vegades...
Molt coix, va fer.
Sí, jo era molt petitet i des de dalt amb una torre...
Oh, no hi va anar, però el que passa fas anar. Més que res, a mirar per curiositat. Jo posava bocoix, la gent d'altres bocoix i la plaça era baix.
Sí. Farem una altra pregunta, així, mentrestant continuem parlant, i aquesta és més recent. També a la mateixa plaça on se van fer els toros, no fa gaires anys, potser 2 anys, no en fa més, hi va haver un altre esdeveniment singular. Quin va ser? Aquest suposo que qualsevol jove se pot recordar.
És fàcil, eh?
Bueno, em dóna facilitat.
Animeu-se.
No puc contestar jo.
No. Jo també ho sé.
Jo no me'n recordo.
És recent, això.
És la trampa.
Bueno, que truqui la gent i tindran una ampolla de castell...
Escolta, una pregunta per fer al senyor Marquès, perquè llavors la gent vivia de la terra i anava vivint. Vale, jo volia fer una pregunta al senyor Marquès, perquè...
Això d'així ho treu.
Bueno, home, sí. Jo una vegada, fa temps, el que passa que els números se m'han perdut ja, vaig calcular el preu actual de l'avellana a quan se cobrava els anys 60... I ara s'hauria de cobrar 7 vegades més pel damunt. Vaig fer una proporció. O sigui, l'avellana als anys 60 estava molt més ben pagada, però amb una borrada més ben pagada que l'actualitat. Suposo que això deu ser l'efecte Turquia i tal, però...
Exacte, que Turquia...
És el preu de la...
Us recordeu com valia un sac d'avellana als anys 60?
A l'any 40, un sac d'avellana es valia 100 pessetes.
100 pessetes?
100 pessetes. Van passar un munt d'anys.
Bueno, no vaig calcular sobre l'any 40.
Sense pujar pel damunt de les 150. Al final, el cardenal Arriba i Castro, cardenal de Tarragona, va donar entenent el senyor Franco que deixés caure una miqueta el rigor amb l'avellana, perquè l'avellana pagava els impostos de moltes coses. Perquè
clar, com molts productes de
la diferència... que es venien a l'estranger, s'ho quedava el govern.
O per això no havia impostos.
I llavors van pujar, va durar uns quants anys, i van arribar a 300 pessetes. A partir dels anys 60, ja, partir dels anys 60, un sac d'avellanes se n'anava les 7-8 mil pessetes.
Ah, veus?
Us estan també trucant. Vinga, endavant.
Endavant, qui truqueu?
Hola, bona tarda, sóc el Javier Borja.
Molt bé, digues.
Bé, sobre activitats que s'han fet al voltant del celler,
sí.
Volia fer alguna altra cosa, algun altre comentari.
Digues.
Bueno, el que heu preguntat d'això d'ara últim, ja ho sé, però ho deixo per un altre, perquè això és massa fàcil.
Molt bé. Vinga, gràcies.
Això fa molt poc i és molt fàcil. Però activitats més velles. Sobre la corrida de toros, concretament vencedors.
Dos
vegades, a l'agost i al setembre, festes majors. I ho recordo perquè l'oncle Maiapó era l'alcalde.
Sí, sí, sí.
I l'oncle Emilio Llorenç.
Sí.
I això va ser sobre l'any 60 o 61. I es van fer a l'agost i al setembre.
Molt bé.
I ho sé perquè l'oncle, com que era l'alcalde, doncs no les tenia totes perquè els permisos anaven com anaven. Llavors, una activitat que també es va fer a dalt a la plaça del darrere, i a la qual jo també hi vaig ser, va ser que durant bastant temps era la zona de pràctiques de l'autoescola.
Ah.
I jo allí vaig anar a fer les pràctiques amb uns 600 per treure'm el carrer de conduir. Posaven unes totxanes a terra i unes canyes per anar a fer el senyal de l'aparcament i tot això.
Pues mira, una novetat, eh?
Sí,
o sigui que resulta que hi ha darrere, per als que no ho han sentit, els nostres contertulis, darrere dels cellers fent les pràctiques de l'autoescola.
A dalt a la plaça on hi ha la bàscula.
On hi ha la bàscula, sí.
Jo ho vaig fer-hi. Quan encara l'autoescola Bové no tenien la zona que tenien acabat aquí a la carretera de Gratallops.
Bueno, és una demostració més de que la cooperativa i el seu lloc ha estat al servei de Falset i avui de Marçà, també.
Sí, sí, sí.
Gràcies, Javier.
Lo de baix de la plaça de baix, ja que ho digui un altre de més jove, perquè això ja és més fàcil.
Bueno, de totes maneres, també pots passar recollint ampolla de vi per la trucada. Vull dir que tothom tindria una mica d'obsequi, vale?
Molt bé, gràcies.
Vinga, tu, adéu. Toni, passa l'altra trucada.
Passes l'altra trucada?
Sí.
Endavant.
Hola.
Sí, digues, digues. Sí.
Hola, sóc Jordi. Escolta, truco, però això de l'espectacle que sí. Van fer és el de la corranda.
Molt bé.
Sí, però també volia comentar, escolteu, jo tinc record del batre, que heu dit que es feia darrere.
Sí.
Potser si jo, darrere no ho recordo, però jo recordo haver vist batre davant de la porta del celler.
Ho preguntarem al Gaspar o al Josep. Ja havíeu vist batre davant del celler?
Davant del celler.
Feia una muntanya molt gran de palla amb el gra, i llavors hi havia una màquina amb fustes i unes corretges molt grans. I...
Josep Maria, per alguna cosa que va passar, alguna vegada s'hi va batre. Alguna vegada s'hi va batre, sí.
Jo l'únic de record que tinc és de veure batre davant de la porta del celler.
Vale.
De darrere no me'n recordo, però de davant sí que me'n recordo.
Sí, però del darrere tenim fotografies.
Val.
Per això hauria de ser voluntat.
Si tenim fotografies...
Escolta, no pengis que prendran les dades del nom per poder passar a buscar ampolla de vi.
Molt bé, gràcies.
Vinga, gràcies a tu. I llancem una altra pregunta. El primer anòleg de la cooperativa va ser Erasme Imbert, el segon el senyor Guitart. Qui va ser el tercer anòleg que, per cert, va estar més de 40 anys fent anòleg de la cooperativa de Falset? I a més, ho va ser de Capçanes, també una temporada, de Cornudella, i va ser camp professional. També una ampolla de vi perquè m'ho digui qui va ser aquest tercer anòleg de la cooperativa.
Que va estar 40 anys, vull dir que...
Déu-n'hi-do,
una pista important.
Déu-n'hi-do.
Bueno, abans que parlàvem amb el senyor Gaspar, diu que sobre els anys 60 un sac d'avellanes valia 8.000 pessetes?
Sobre les 8.000.
Sobre...
Els 80, 85, jo ens vaig cobrar a 15.000.
Bueno, als anys 60, el sou normal, el jornal, era 5.000 pessetes al mes. 5.000.
Al mes.
Al mes.
Depèn d'on, eh?
Es parlo d'un jornal normal.
No, escolta, l'any 73...
Jo parlo de l'any 60.
Escolta, l'any 73, una infermera a la ciutat de Barcelona, en un hospital, cobrava 15.000 pessetes.
Bueno, però jo tiro 15 anys abans, eh?
Pues imagina't, pues, o sigui, les infermeres eren molt mal pagades.
El meu pare cobrava telègrafos l'any 60, no arribava a 6.000 pessetes.
Pues era ben pagat, bueno, eh?
Llavors vol dir que un sac de avellanes valia més de lo que guanyava un home en un mes. O sigui, ara feu la referència a mare quan hauria de valdre un sac de avellanes.
Bé, mentre fa la referència, tenim una altra trucada que està pendent. Endavant.
Endavant.
Hola. Mira, sóc la Virgínia.
Hola, Virgínia.
Sí.
Ja tens, mira, l'altre dia pensava. Dic, la Virgínia fa temps que no ens truca.
Bueno, doncs, avui com que plou estic contenta.
Molt bé, això està molt bé.
Marca la pols i l'atmosfera.
Molt bé, Virgínia.
Jo avui que parleu de tot això.
Sí.
Voldria fer una pregunta avui, que hi ha el Josep Maria Cots.
Sí.
Hi ha el senyor Gaspar.
Sí.
Hi ha el Marquès, que me l'estimo molt, que ara ja fa molt temps que no mos trobem pel camí, per un gran pagès, no?
Sí,
i voldria dir que jo no vaig el que era la plaça i el que era això, però jo vull dir que el 1947 el meu sogre, el Pere Domènec Rull, va ser el president de la cooperativa de Falset, no marxar Falset, de Falset, i ho va ser per tercera vegada, però amb votacions dels mateixos socis. I jo el que trobo molt estrany, que avui m'agradaria que ho aclarissin, bueno, si poden, alto, eh? Però, doncs, que no he vist mai a la cooperativa una foto del meu sogre, cosa que a casa nostra la tenim. També es volia dir això, eh? Moltes gràcies i endavant.
Vinga, gràcies a tu. Bé, pots passar a buscar una ampolla de vi, eh?
Moltes gràcies, però que sigui bo, Josep Maria.
Castell, de, no pengis que et prendran les dades. Castell de Falset, a Temsirà o Vermut, el que vulguis.
El Vermut.
Vinga, doncs.
Vinga, gràcies, eh?
Vinga.
Li contesta, Josep Maria?
La?
Li contestes a la pregunta?
Sí, bé, si estem aquí i hem iniciat tot això és per fer la història de la cooperativa, i no m'estic referint només a Falset, sinó a Falset-Marçà. El que passa que avui ho volíem dedicar al celler de Falset per la construcció. La recopilació de fotografies de tots els que van ser presidents i formar part de tota la història comença en certa manera avui. Per tant, els que m'ho escolteu i tingueu dades, no, porteu-vos-les.
Pues la Virginia que deia que ells tenen la foto del seu sogre, doncs que la portin a la cooperativa, en faran una còpia i tindran... I,
doncs vinga, a veure si és la primera, portar-nos material pel que demanem, i aquesta fotografia pot ser una, un detall que no hi havíem pensat. Sí.
I que quedi clar que és agrícola Falset Marçà.
Sí, sí. I una cosa que heu de recordar als nostres oients és que el material que deixin se'ls retornarà immediatament, perquè la gent que no es pensi que es quedarà en propietat.
Aviat, hi ha una retrucada? Aviam, endavant. Endavant.
Hola.
Hola, amb qui parlem?
Hola, sóc la Mercè.
Hola, Mercè.
Hola, mira, era per la pregunta de l'enòleg, del tercer enòleg. No seria pas el senyor Don Yate?
Ni més ni menys.
Eh que sí?
Sí, el senyor Don Yate, sí.
Molt bé.
Senyor Miquel Don Yate.
Miquel Don Yate, Don Yate.
Vale. No pengis que tindrà les dades i podrà passar.
Molt bé, d'acord, eh? Gràcies.
El senyor Don Yate feia professor a l'Escola d'Arts de Barcelona.
Vale. Aquí tenim una ressenya, però bueno, seria molt llarga avui d'escriure-la, ja la farem el seu dia. I llancem una altra pregunta mentre estem parlant. Ens estem acostant als 100 anys de la cooperativa. A veure, aquí s'ha d'explicar molt bé. La cooperativa de Falset se va fundar el 1917, però fruit de la fusió amb la cooperativa de Marçà, la història doncs s'acosta fins al 1000, o sigui, l'antecedent és el 1912, quan se va crear la cooperativa Marçà. Però, tot i amb això, el 1992 se va celebrar els 75 anys de la fundació de la cooperativa agrícola falsetenca. I en aquesta ocasió se va escriure un llibre que avui tinc aquí damunt de la taula. Qui va ser l'autor? Va ser un falsetà, però voldríem que ens diguéssiu qui va ser l'autor d'aquest llibre commemoratiu dels 75 anys. Segurament que el Gaspar i el Josep se'n recordaran, però bueno, deixem-ho l'incògnita i que algú truqui per aquest motiu.
Escolteu, no us queixareu, avui premis a dojo, eh?
I tant, de bon i tant, i tant.
Quina llàstima que no siguem a casa, no, per poder trucar.
Jo estic com a d'això, sorpresa, perquè veig que el camp...
Digues.
No, que contesteu, contesteu, que jo ja contestaré no, després.
No, si no hi ha cap trucada, no. Digues.
No n'hi ha cap?
No n'hi ha cap.
No, del camp, que ha explicat molt bé el senyor Marquès,
sí,
que havien viscut tota la família del camp, i després s'ha passat amb això altre, que no, que ni un duro, però s'ha acceptat com una cosa normal. Llavors no l'acabo d'entendre.
Però jo he volgut fer la comparació dels anys 60 amb ara.
Però per què es va acceptar amb tanta normalitat?
Sí, no s'han trucat...
És que és el que no entenc.
Bueno.
Perquè va haver-hi un moment...
Perquè clar, diuen la globalització. I ens ha beneficiat o ens ha fet la punyeta la globalització? La globalització
és dolenta i és bona, depèn en quins aspectes.
Clar,
però veurem, si una cosa va malament i és comú que s'està esfonsant, si uno pot... Personalment, si uno pot...
Però per què s'enfonsava? Què faltava perquè no s'enfonsés? S'enfonsava perquè se l'estaven fent la punyeta.
La caresta d'una cosa fa que pugi, però l'abundància fa que baixi. Aquí se va, importa molt de Turquia, s'importa molt. Sense pagar arancels ni res.
Però avui en dia hi ha contraprestat. Per exemple, Turquia pot comprar armament a Espanya, aleshores, clar, una cosa val per l'altra, desgraciadament. Però clar, avui en dia la globalització no la trobem de damunt i això cada vegada anirà més. I tot això,
què
es pot salvar?
Què
es pot salvar, la qualitat?
Vull la paraula.
Únicament.
Jo soc la moderadora. Aviam, jo penso que no té a veure amb la globalització. La crisi del camp va començar abans de la globalització. Jo penso que de totes maneres té a veure amb aquest món industrial i capitalista que va haver-hi una època que va desvaloritzar segons quines professions. I llavors la gent aspirava a ser una altra cosa. Vull dir que jo crec, ha passat amb, no? No només amb el camp, eh?
Ara et vaig posar l'exemple que hi ha una... Truquen.
Sí, ho dic perquè ara que diu això, el per què, si llegiu el llibre aquest que ara han fet la pregunta, aquest llibre que es va escriure, moltes coses d'aquestes s'expliquen. Qui mos les explica? No sé si la resposta... A veure si mos donen la resposta.
Aviam, si donen la resposta. Hola, bona tarda, qui sou?
Hola, bona tarda, soc Teresa Rull, sisplau, de Falset, la sí. Dependenta de la cooperativa. És el senyor Miquel Maria Ferrer.
Molt bé, sí senyora, aquest mateix, sí.
Molt bé.
I és un llibre que,
bé,
està, sí. Que està explicant...
Tens una botella de Castell de Falset o Ètim?
Molts records.
Si deixes les teves dades al control, no pengis, ara te les prendran i pots anar-ho a recollir. Moltes gràcies. Bueno, doncs seguim amb el debat aquest. De totes maneres, hi ha una cosa que m'agradaria preguntar-los, avui que tenim aquí tant, i amb aquest comentari que deia la Rosa, jo crec que això, que van haver-hi una època que van haver-hi professions que la gent no les volia pels seus fills, o, per exemple, els cuiners, els botiguers, jo crec, els oficis, jo crec que realment això ha portat aquesta bogeria, o sigui, cada cop ha anat pitjor, fins que ha arribat amb una bogeria com la que estem visquent ara, que jo crec que les coses s'aniran posant en el seu lloc.
I es va posar de moda posar polígonos industrials a tots els pobles. I què passa ara en aquests pobles?
Sí, sí.
Que despatxen a la gent de les fàbriques i ara es queden així, perquè els camps estan tots perduts. És que és molt seriós el problema, eh?
Sí, sí.
I no l'analitzem, és molt seriós.
No, no, no. Una trucada. Una trucada? Endavant.
Bon dia.
En qui parlem?
En qui parlem?
Torno a ser la Montse Rofes, fill meu.
Ah, Montse, digues.
A la sopa. No, a veure, jo només voldria deixar clar també dintre dels records que vull que tingueu en compte que el meu pare, Joan Rofes Anguera, va ser més de 33 anys el secretari de la cooperativa agrícola Falset.
Sí, sí, sí.
Vale, moltes gràcies.
I vull que aquest record lo tingueu ben present per tot el que se li va fer, per tot el que se li va donar i per tot el que va patir. Simplement això. I m'ha recordat lo del toro precisament per això.
Sí.
Perquè el van tractar últimament.
Sí.
Més anys, però són 33 anys de patiment i són 33 anys que ningú els ha reconegut. Vale, Josep Maria?
Vinga, gràcies. I una dada més per formar la història de la cooperativa en totes les seves vertents.
Crec que reconeix que ell va donar la seva vida i el seu treball en aquesta cooperativa i se li va pagar com el toro.
Vale, gràcies.
Vale, moltes gràcies, Montse. De totes maneres, la història, quan es recull, la tenim que recollir amb totes les vessants. I aquí recordem el nostre amic Toni Oranzan, que realment ha fet un llibre que ha sigut capaç de recollir tota la història. Doncs esperem que...
La ràdio, per això.
Vale?
El Toni, bueno, de la guerra.
Sí, però... jo penso que realment val la pena que amb aquest treball del celler de la cooperativa recollim totes les persones que hi han passat, que hi han donat part de la seva vida.
Bé, voldríem escoltar també un fragment de l'inici, en aquest cas, de la cooperativa de Marçà. Escoltem-lo.
Marçà, 12 de desembre de 1912. Acta de constitución del sindicat de Marçà.
Después de tomar cada uno de los elegidos posesión de sus cargos, el presidente don Pedro Castellou da las gracias por su elección y en sentidas frases dice que podría grabarse en letras de oro la fecha de este día de la constitución del sindicato vinícola del Bajo Priorato y que marcará la línea divisoria de dos èpoques en la història de la comarca.
Aviat farà 100 anys d'aquesta data històrica i volem recordar-ho. Per això, us demanem que busqueu a casa vostra documents, impresos o fotografies, tals dels sindicats de Falset i Marçà com de la vida rural d'aleshores.
Fes-nos arribar a les oficines de la cooperativa tant de Marçà com de Falset. En farem una còpia i us la retornarem a l'endemà. A més, us obsequiarem amb una ampolla de vi.
Amb la col·laboració dels ajuntaments de Falset i Marçà, l'Arxiu Comarcal del Priorat i Ràdio Falset.
Moltes gràcies.
Bé, si del celler, a dins del celler, naix el vi, fruit de tota una evolució del raïm que va des de la terra, amb la transformació de tot el que ja sabem, però curiosament el celler també va néixer vida, i en aquest cas vida humana. Algú va néixer al celler, més ben dit, a l'entorn del celler, dintre de tot l'estructura. Qui va ser aquesta persona que va néixer al celler?
Va, tenim...
Una trucada i ho farem. Tenim encara 9 minuts, teniu temps de trucar.
Tenim temps de trucar. Qui va néixer al celler de Falset?
Jo no.
Vinga, podeu seguir.
De totes maneres, amb això que anàvem parlant, i el Gaspar, el que deia del tema del vi de granel, que jo estic d'acord amb ell, que és un bon hàbit. Jo recordo que a casa meva venien amb garrafes, no? que portaven el vi en garrafes, venia un camionet i repartia, i cada setmana canviaves la botella, la garrafa buida de la, bueno, les garrafes buides amb les plenes.
Jo anava a la bodega amb la garrafa i me l'omplien.
El que passa que el vi, jo almenys el que sé a Barcelona, ja està prohibit totalment de vendre la granela a les bodegues. Llavors el que passa que la meva contradicció és les garrafes aquestes de plàstic, estem generant tant plàstic, jo penso que realment tindria que intentar reutilitzar-les. A casa meva no sé si som una mica borratxos, però encara estem bastant de vi de garrafa. De la cooperativa, i vas acumulant garrafes, i realment estaria bé tornar, que si, aquí la cooperativa sí que s'hi pot comprar i reomplir-les.
Bé, aquest era el problema, jo recordarà més el Gaspar i el Josep, quan se retornaven les ampolles, les garrafes s'havien de rentar, s'havien de tornar. Suposo que això són factors econòmics de sostenibilitat, que diuen que no, el vidre se recull però se fon i es torna a fer. Suposo que
a part que abans se venia molt a base de cubes també.
Vale.
Bé, tenim una trucada per respondre, no ho sabem, la pregunta. Suposo endavant.
La pregunta, aviam, endavant.
Hola, bon dia.
En
bon
qui
dia.
Parlem?
Minerva.
A la Minerva, hola Minerva, bona tarda.
Sí, bona tarda i records a tots els presents. Si
moltes
no
gràcies.
M'equivoco, al sindicat hi va néixer la Maria Dolors Serra.
Molt bé.
Molt bé, l'has encertada. Perquè tens una botella de vi?
Nosaltres érem petites i amb una cosina seva, que érem molt amigues, anàvem a visitar. L'anàvem a visitar al bebè, a la cooperativa.
A la cooperativa.
Molt present, sí.
Molt bé, el bebè... O sigui, la Maria...
La Dolors Serra Cots. Serra Cots.
Que a vegades ens truca en el programa, ara aquesta temporada no ens truca gaire, la felicitem per haver nascut a la cooperativa.
Al celler.
Moltes gràcies, Minerva.
Gràcies, Maria.
Gràcies.
No pensis que agafaran les dades.
Sí, gràcies.
Al pis de l'oficina hi van néixer els germans Sanauges, sí. Rull.
Sí,
molt bé.
També. Precisament, ara que tenim a les nostres mans, l'espai on va néixer la Maria Dolors, que durant la fira del vi s'ha transformat tot aquell, la vivenda del conserge, per ser el lloc de recepció de visites i cates i doncs, en certa manera, per fer el tast dels vins professionals i de visitants, no? Allí s'ha obert tot l'espai i aquí ara estem mirant...
Hi havia això que diu bé.
Sí, aquí hi havia la vivenda del conserge i aquí amb aquesta finestra de dretes on vaig. Sembla un fet més curiós d'aquesta altra història de la cooperativa, per no parlar avui de vins, parlar de premis, parlar d'economia, però m'han volgut donar-li l'altre vernent de cara al recull de la història.
I l'oficina primera va ser el carrer de Baix,
sí.
A Cal Pascó.
No.
No, què ho hem dit? On va ser?
A veure, això us ho declarim altres.
Va ser el senyor Ricardo Ferrero. Davant de la gelateria, no la porta principal, una que n'hi ha al costat, que es baixaven a colla d'escales.
Quina casa ha dit que era?
Que Ricardo Ferrero, davant de la gelateria.
Ah, vale, va.
Sí.
Bueno, del meu record...
I a la porta principal... Bueno,
era a Cal Pascó, que és ara a Cal Puigeu.
Això vol dir que tu més jove.
I a baix hi havia l'oficina i allí va haver un atraco
Sí. Van atracar a l'oficina,
sí,
del sindicat.
I quan van prendre, quan?
De quan van prendre, això no ho sé.
Bueno, m'ho preguntar, però bueno.
No, això no ho sé, perquè sí, doncs, als anys 20, 30, 10.000 pessetes eren un fortunot. I ara parles de milions, sí, d'euros tornen a fer volum. Però doncs, tot això que fins ara s'ha parlat, lo crític de tot això és que no hi ha justícia de preus, perquè totes les coses han de tindre el seu preu pel qui ho produeix i pel qui ho consumeix, i aquesta injustícia ha fet arribar aquest gran abandó, perquè ha mort tota la classe mitja de tots els gèneres, i ara fa falta la classe mitja, perquè s'han acabat els jornals de les grans multinacionals, i les multinacionals van necessitar uns quants gossos que anessin detrás, i s'han fotut los quartos amb el salve, i ara la societat està pelada.
Bé, mos queden 4 minuts, l'últim minut lo dedicarem a una falca, però sí que voldria llegir una de les cartes que el senyor Carlos Matavacas va fer, o sigui, fins a això que deia el Gaspar. Em refereixo a la cooperativa de Marçà. Una carta dirigida al Banco de Valls. Diu: "Muy señor nuestro, para elaborar el vino por nuestra cuenta, huyendo de los comerciantes acaparadores que se enriquecen a nuestra costa, hemos constituido un sindicato vinícola en este pueblo, formándolo entre todos 68 asociados. Estamos ya construyendo el edificio bodega en terreno propiedad de este sindicato, pero nos faltarán unas 20.000 pesetas para terminarlo del todo según los planos. Sabiendo por distintas referencias que el banco, de su digna dirección, ha prestado capitales a entidades como la nuestra, no hemos vacilado en dirigirnos a usted para que, en caso de serles factible, nos diga en qué condiciones nos prestaría el Banco de Valls la cantidad que nos falta para llevar a término feliz nuestro ideal para la próxima cosecha. Esperando sus gratas noticias, el secretario Carlos Matavagues". Bueno, era una situació més de com se van construir...
Què fica la data?
La data, sí, el 3 de juny de 1913.
Bueno, és...
Ja, o sigui que... Sí, sí. Que tot l'ambient econòmic, doncs, ja sempre voltat al mateix.
Des de l'any 13.
Sí,
tenia goma i tants quartos.
Bé, tots aquests documents ja es van exposar al públic a la Festa Major de Marçà l'any passat, quan vam fer la presentació de la cooperativa cap als 100 anys. Durant la Fira del Vi volem recollir, exposar tot aquest material i tot el que tots els oients ens pugueu aportar, ens vulgueu donar, fotografies que tenim al fons històric i documentació que s'ha portat a l'Arxiu Comarcal, que serà coeditor de tot el llibre que s'hagi de fer en un futur. Per això aquí teniu l'última paraula, són tots els que us esteu escoltant, per aportar totes aquestes dades que us heu donat avui i tot el material que vulgueu portar. Us queda un minut, simplement agrair-vos a tots aquesta pinzellada que hem donat, malgrat doncs això donaria per molts dies, i esperem que d'una forma o altra puguem continuar en contacte i refer la història de la cooperativa. Si voleu afegir alguna cosa més abans de...
Recuperem la memòria. La Rosa, que és una d'aquestes persones que durant temps aquí a la ràdio... Vale. Ara acabem, ens acomiadem de tots, us esperem la setmana que ve. Moltes gràcies a tothom que ens ha trucat, a tothom que ha vingut. Rosa i Miquel, voleu dir alguna cosa?
No, adéu,
que no tenim... Jordi, una cosa que no té res que veure amb la cooperativa. Ara surt els esports, estan enregistrats, estan gravats d'ahir, surt que el Falset juga avui a les 5, juga demà a les 12.
Sí, sí.
Vilafortuny, Falset, demà a les 12.
No, perdoneu una cosa, avui és el dia del canvi de l'hora i recordeu que s'ha de tenir a les 8 i mitja, durant un... a les 8 o 8 i mitja, no ho sé.
Això del llum, no del canvi de l'hora, això és el llum.
El llum apagat, el llum apagat perquè no pugui, per estalviar energia.
26 de març de 1919. Al Teatre de l'Artesana es fa l'assemblea de socis del Sindicat Agrícola de Falset. A l'acte de l'assemblea hi llegim:
"Acto continuo se nombra una comisión compuesta por los socios Vicente Estrem Domènech como presidente y Prudencio Llevaría, Eugenio Valdebell Parrau, Federico Mas Martori y José Montes Sabaté como vocales, para que entiendan en todo lo referente a la construcció de l'edificio bodega i adquisició de maquinària.
Era l'inici de la construcció del celler cooperatiu de Falset.
D'això, ara en fa 90 anys, i volem recordar-ho. Per això, us demanem que busqueu a casa vostra documents, impresos o fotografies, tant dels sindicats de Falset i Marçà com de la vida rural d'aleshores.
Fes-nos-ho arribar a les oficines de la cooperativa, tant de Marçà com de Falset. En farem una còpia i us la retornarem l'endemà. A més, us obsequiarem amb una ampolla de vi.
Amb la col·laboració dels ajuntaments de Falset i Marçà, l'Arxiu Comarcal del Priorat i Ràdio Falset.
La llum i que te l'entén l'hora.
Perquè el meu pare...
Bueno, ens queden 10 segons per acabar. Els aprofitarem. Us recordem que la setmana que ve tornarem, que aquesta nit canvia l'hora i que hi haurà una aturada, que no me'n recordo ben bé l'hora, que hi ha que apagar tota la llum a nivell de tot el món per parlar del tema de l'estalvi d'energia. Moltes gràcies a tots per haver participat i la setmana que ve en Miquel, la Rosa i jo us esperem.
Molt bé.